Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dijous, per tant, programa express, però des d'ara fins la una repassarem l'actualitat. Seguim amb la ronda d'entrevistes electorals. Avui ens visitarà Ferran Bel de Junts per Catalunya i també tindrem altres coses, agenda, llibres, fins la una, just abans de la neu a la Cope. Així que no perdem ni un minut més i ens posem a repassar el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia, Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia, veurem com durant les properes hores d'aquest dijous es queda el cel molt més serè a la província de Tarragona, sobretot a última hora del dia. Temperatures que pugen lleugerament, 24 graus a Tortosa, 23 a Tarragona i a Reus, 22 al Vendrell i 19 a Gandesa. Al sud anotem el vent amb força, sobretot amb ratxes que superen ja els 80 km per hora. A la resta de la província, vent variable suau. De cara a demà divendres, el cel serè durant tot el dia a tota la província. Temperatures que pujaran també lleugerament, 24 graus a Reus i a Tortosa de màxima, 22 a Tarragona i al Vendrell, 19 a Gandesa. Al sud ens seguirem notant el vent del nord-oest amb força, no tant com avui, però sí que seguirà bufant durant tot el dia. La resta, vent variable suau, amb brises durant la tarda al litoral. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a les carreteres segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Els 8 principals municipis turístics de sol i platja d'Espanya faran lobby per demanar més inversions. Des d'una trobada d'alcaldes i professionals a Salou denuncien un greuge respecte al volum d'inversions que reben per part de l'administració i el que ells aporten al producte interior brut, fruit de rebre 67 milions de turistes cada any. Salou i Lloret de Mar són dues d'aquestes localitats que des de fa uns mesos ja s'han unit en l'Associació de Municipis Turístics i faran de lobby davant el govern central i les institucions europees per aconseguir més finançament. En successos, desarticulada una organització criminal de narcotraficants a Reus, Huesca i Zaragoza, la Policia Nacional ha aconseguit desmantellar ja tota l'estructura de distribució d'heroïna, cocaïna, haixix i marihuana entre Tarragona i Aragó. La trama la liderava un clan familiar afincat a Reus que ja va ser detingut en una altra fase d'aquest operatiu. Ara han desmantellat la branca que transportava la droga per subministrar-la a narcotraficants d'Aragó. I avui també sabem que el nombre de robatoris a l'interior de domicilis de les Terres de l'Ebre va baixar un 10% l'any passat. Són dades dels Mossos. Aquesta era una de les prioritats històriques del cos i amb la creació d'un grup d'investigació específic amb agents de Tortosa, Amposta i Gandesa han pogut incrementar accions preventives i identificacions. Això sí, no hi ha canvis en les xifres de furts relacionats amb el món rural. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos a les Terres de l'Ebre, és Josep Maria Estela.
No hi ha hagut un descens tan marcat. Per què? Doncs perquè, per exemple, recordo perfectament l'any passat, després de l'estiu, teníem uns preus molt alts del producte de la garrofa i això va fer doncs, que ens augmentessin els robatoris i els furts dins del camp, degut a aquest alçada de preu, com ens va passar també fa dos anys amb el preu de l'oliva, que portava un preu molt alt. I, per tant, no hem aconseguit disminuir-lo, però sí mantenir el nombre de fets. No se'ns ha disparat.
A Tarragona s'han decretat dos dies de dol per la mort de la regidora de l'Ajuntament, Ana Santos. La socialista de 53 anys era tinent d'alcalde de Polítiques d'Igualtat i Serveis a la Persona, morta a causa d'una malaltia. Santos era regidora des de 2015 i, de fet, anava en la sisena posició de la llista del PSC de cara a les eleccions del maig. Hi ha consternació a la ciutat tant en l'àmbit polític com el social. Per exemple, el PSC ha suspès els actes de campanya, també suspès els actes de l'Ajuntament i tots els grups municipals i entitats han expressat el seu condol. Vinga, una bona notícia. La Universitat Rovira i Virgili ha dissenyat jocs terapèutics per a persones amb paràlisi cerebral. El treball va començar el 2016 i es fa al grup de recerca de robòtica i visió intel·ligent de la universitat. És a través d'una plataforma digital, busquen millorar el control de moviments i la interacció social dels usuaris. De fet, a través d'aquesta plataforma, els jocs es poden personalitzar adaptant-los a les necessitats de cada persona amb nivells que modulen, depenent de la resposta. Busquen millorar l'equilibri i la mobilitat del jugador, facilitar les relacions de pacients a través de jocs amb altres jugadors simultanis i també mecanismes de control per als cuidadors. Els jocs s'estan posant a prova de manera experimental al taller de Reus i a la Fundació L'Espiga de Vilafranca del Penedès. L'objectiu és continuar amb la proposta que faci un pas més enllà per estandarditzar-los i poder-los comercialitzar i distribuir. El projecte estarà llest a final d'any. També destaquem avui que el Parc Samà de Cambrils ha multiplicat per 8 el seu número de visitants, arribant als 86.000 en els dos darrers anys. Del total de visitants, un 75% procedeixen d'arreu d'Espanya, Catalunya, Aragó, País Valencià i País Basc i Navarra com a principals mercats. La resta són mercat internacional. El turisme familiar representa més del 60% dels visitants. De cara a aquesta nova temporada, obren un hivernacle de plantes tropicals amb més de 75 espècies i altres arbres. El parc, com a molts jardins de l'època del romanticisme, ja va tenir un hivernacle, però es va destruir durant la Guerra Civil. L'altra gran atracció serà un laberint vegetal amb 17 illes. I en plan esportiu, avui llegim al Reus Digital que el Club Natació Reus Ploms retira la secció de waterpolo. Fins ara competien a la tercera catalana. De fet, estaven a punt de la promoció d'ascens. Han estat problemes extraesportius, segons el Digital, els que han precipitat aquesta decisió. Problemes amb la caldera que afectaven a la piscina, que havia de ser d'aigua freda, com les dutxes. Això s'hi ha de sumar l'impagament de les quotes de soci dels jugadors, que de fet haurien estat un dels motius, precisament, d'aquest impagament, el mal estat de les instal·lacions. La plantilla ho va fer per protestar. Ara busquen alternatives per seguir competint fins al final. Hi ha molts temes avui sobre la taula, així que quan són les 12 i 28 minuts ens aturem només uns segons per la publicitat i continuem.
Nunca es tarde para cambiarte de casa a una más grande, para tener terraza, para mudarte de barrio. Nunca es tarde para encontrar tu piso con hasta un 40% de descuento en servihabitat.com.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones, una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vinga, doncs seguim amb les entrevistes dedicades a aquesta campanya electoral de cara a les generals. Per aquest programa aniran passant els responsables de les llistes de les diferents formacions polítiques amb representació ara mateix a l'arc parlamentari. Evidentment són unes eleccions generals, però també les volem mirar en clau local. Per això preguntarem des de i per Tarragona també. En aquest cas, no ens acompanya el número 1 de la llista de Junts per Catalunya. A Tarragona és Josep Rull, però tenim el número 2 de per Tarragona, és Ferran Bel. Ferran, bon dia, gràcies.
Molt bon dia.
Merci. Aquesta campanya electoral, ho parlàvem ara abans d'entrar, és estranya, perquè coincideix amb Setmana Santa, Sant Jordi, ho juga en contra, això una mica, a
sí,
tots?
Sí, és molt estranya per moltíssimes coses. Com tu dius, jo aquí estic ara sent la veu de Josep Rull, que és el número 1, que és una persona que està empresonada de forma absolutament injusta, perquè més enllà de les valoracions jurídiques que es puguen fer, el que està clar és de que ella està en presó preventiva, no hi ha cap motiu de que hagués presó preventiva i està privat dels seus drets polítics. De fet, aquesta és la raó perquè nosaltres també volíem ficar en evidència de la situació d'anormalitat i per això també encapçala la candidatura aquí a Tarragona i Terres de l'Ebre. A la vegada també és una situació d'anormalitat perquè és una campanya que no tocava, és una campanya que no es tenia que produir, són unes eleccions anticipades i a la vegada són unes eleccions anticipades que coincideixen pràcticament en 15 dies de diferència en la campanya de les municipals i europees, però sobretot les municipals, que són unes de les que mouen més també a la gent perquè a tothom li neguedeja, sobretot pues, triar el seu alcalde, la seva alcaldessa i sobretot els jocs que ho han fet bé, com per exemple aquí a Reus.
Ara anaves a dir Tortosa, Ferran.
Soc conscient. A Tortosa també. A Tortosa tenim una magnífica alcaldessa que jo espero que repetisca i i a Reus teniu un magnífic alcalde que estic segur que també repetirà.
Tenim Sant Jordi a tocar i per això us he demanat als candidats que ens recomaneu un llibre. El Ferran Bel ha triat Abans ningú deia t'estimo. És un llibre amb testimonis de l'Anna i la Beta Forn, la Laura i la Marta Turull i l'Oriol Sánchez. Són els fills i filles de Quim Forn, Jordi Turull i Jordi Sánchez. La pregunta és molt òbvia, però per què aquesta tria?
Bueno, l'he triat per diversos motius, evidentment, perquè fica en evidència i jo crec que són uns testimonis que frapen molt, són testimonis que arriben de fills no adolescents, però alguns adolescents i alguns relativament joves, de tres dels presos polítics que hi ha en aquests moments a sota del Real. No estan els fills del Josep Rull perquè són molt, molt petits i que donen un testimoni diferent. I donen un testimoni també d'una aproximació de lo que són els fills de la gent que es dedica a la política. Jo aquest llibre el vaig llegir per recomanació de la meva filla, perquè és la que em va dir, diu, pare, diu, és que en moltes de les coses que diu la filla de Turull i me sento absolutament identificada, perquè pateixen, perquè també veuen com els pares segurament que ens dediquem a la política no han pogut dedicar el temps necessari i el que ells voldrien, i jo crec que això també a vegades passa desapercebut per part de la societat, i a la vegada també com no entenen que per simplement deixar votar a la gent, als seus conciutadans, als seus veïns, doncs els seus pares siguin empresonats com ho són. Però, en tot cas, ho volia recomanar més pel testimoni humà que representen les vivències d'aquest llibre.
Ha creat un llibre de no ficció. De vegades els ciutadans tenim la sensació de que el món dels polítics i el nostre no encaixen, no és exactament el mateix, i nosaltres us reclamem que ens resolgueu els problemes del dia a dia. Ja són uns quants anys al Congreso, com a diputat. Ferran, algun projecte que tu et marquessis com a objectiu al començar i que s'hagi materialitzat?
Bueno, que s'hagin materialitzat algun. Afortunadament, doncs nosaltres teníem propostes en el tema de la llei d'autònoms que bueno, s'han materialitzat en part, no totes. Un tema que veníem reclamant, que jo vinc reclamant no des del Congrés sinó des del Senat, perquè era un acord que en el seu moment se va prendre al Congrés a instàncies de, en aquell moment, Convergència i Unió, i era que les pensions de viudetat s'incrementessin més que el que incrementen, perquè tenen una base reguladora molt, molt petita. Sí. Això finalment va tindre la seva plasmació després de moltíssims anys d'estar parat l'any passat. Per tant, també és una aportació que també em sento satisfet. Me sento satisfet de moltes coses en l'àmbit de l'administració local, malgrat ha estat una situació molt, molt complicada. Una altra qüestió que també, i ho han fet conjuntament amb el conseller Rull, en aquell moment ell a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i jo com a portaveu de Foment a Madrid, i és que totes les persones que utilitzen l'autopista, l'AP7 en aquests moments, en el seu trajecte habitual, ja siguin estudiants, ja siguin persones que van a treballar al llarg de la nostra demarcació, si van i tornen en menys de 24 hores, tinguin la gratuïtat de l'autopista, i jo crec que això és un tema que també ens sentim satisfets i l'hem de reivindicar, i aquesta és una autoria compartida, en aquest cas, amb el Josep Rull, i també vam tindre el recolzament de molts alcaldes. Jo mateix també, com a alcalde, també vaig reforçar aquesta posició. Per tant, n'hi ha algunes, també hi ha algunes frustracions, però en tot cas jo crec que també toca que quan estàs a l'oposició i assoleixes fites importants, pues, s'han de ficar damunt la taula.
Tema de les pensions, al vostre programa, de fet, en parles d'aquesta... Una de les propostes és ampliar encara més aquesta base, diguéssim, ara és fins als 60, que arribi als 75, no?, per les rendes més baixes.
Sí, estem parlant de les pensions de viudetat, perquè entenem que és importantíssim i perquè és un col·lectiu dels més febles que tenim en aquests moments. Sí que és veritat que hi ha gent que ens diu, home, però ara les pensions de viudetat ja no les cobra tanta gent com, com abans, perquè sobretot les dones s'han anat incorporant al món del treball i ja tenen la seva pròpia pensió, però encara així continuen sent molt importants. Amb aquesta línia també el nostre portaveu en pensions, el Carles Campuzano, també ha estat treballant des del primer dia perquè es poguessin revaloritzar d'acord amb el cost de la vida, i una reivindicació que nosaltres portem és que també la taxa, l'índex de revalorització també sigui diferent a Catalunya, perquè el cost de la vida a Catalunya és diferent que a altres territoris de l'estat espanyol.
En matèria de pensions, proposta també és vincular-les a l'activitat laboral, allargar el període de càlcul, no?
Sí,
és una de les vostres propostes.
Efectivament. El tema de pensions, la veritat és que nosaltres sempre hem demanat, i vam ser els artífecs del primer pacte de Toledo, sempre hem demanat que hauríem de ser capaços de fer un pacte global, totes les forces polítiques, i intentar-lo traure del debat electoral. Això no ha estat possible. En aquests moments, tant el Partit Popular com el Partit Socialista han volgut que estigui en ple debat electoral. És veritat que havia un pacte de Toledo molt avançat i que no va prosperar perquè Unidos Podemos el va rebentar i va considerar que no era una prioritat i demanava unes quotes que no eren assumibles, perquè quan és un pacte tothom ha de renunciar a alguna part dels seus postulats. Però en tot cas nosaltres entenem que sí, que en aquesta reforma global del sistema de pensions s'ha de garantitzar les pensions, i per a garantitzar les pensions evidentment doncs has d'ampliar la base de càlcul, fer-la molt més àmplia i que el treballador pugui triar els anys que cregui convenient dins de tota la seva vida laboral. Però a la vegada, jo sempre explico el mateix, per a tindre bones pensions hem de tindre bons llocs de feina que cotitzen, i per a tindre bons llocs de feina hem de fer que les nostres empreses siguin competitives, hem d'invertir molt en recerca i desenvolupament. Segurament, si dediquem avui més recursos del pressupost a recerca i desenvolupament, haurem de dedicar menys recursos en el futur a pensions dels del pressupost públic.
Parlem precisament del mercat laboral. És actualitat de les darreres hores, el tema del salari mínim, no? De fet, vosaltres al programa, que me l'he llegit, Ferran, proposeu pujar d'aquests 900 actuals fins als 1.100.
Sí, efectivament.
I sentia en Pablo Casado fa unes hores dient que 850.
Sí, però Pablo Casado jo crec que ha tardat segons en rectificar i dir que no ho havia dit quan està gravat, cosa que és absurda. Això és la desorientació que té en aquests moments el Partit Popular. Però més enllà d'això, nosaltres tenim una aspiració d'arribar a aquest 60% que s'estableixen des de diferents institucions a nivell d'Europa i la Carta Social, a efectes també, i una reivindicació que no queda molt, a vegades, molt palesa, i és de que la Generalitat pugui fixar també el seu propi salari mínim interprofessional a Catalunya. Sí, perquè el que dèiem abans, el cost de la vida no és exactament el mateix, i també nosaltres entenem que s'han d'establir límits. No es pot fixar un salari mínim interprofessional de 2.000 euros perquè segurament no trauria competitivitat a les nostres empreses. Però si estàvem parlant de tindre pensions i pensions dignes, també hem de tindre prèviament salaris dignes, i això ho hem de fer possible. Pensem que és possible. No diem que a curt termini, durant els primers mesos, quan hi ha un increment tan elevat com ha hagut ara, això no tingui algun efecte, però és un efecte que al llarg dels propers mesos queda absolutament diluït, i per tant nosaltres entenem que encara tenim marge, i només cal comparar a altres països d'Europa que disposen d'un salari mínim algo més elevat.
En el cas de la reforma laboral, per exemple, si aconseguiu aquestes revalidar o millorar la vostra situació al Congreso de los Diputados, quina és la posició de Junts per Catalunya respecte als canvis que s'haurien de fer, derogar-la, canviar-la, una de nova?
No, nosaltres la reforma laboral en el seu moment la vam apoyar, teníem algunes reticències que ho vam dir, i que les mantenim actualment. En aquell moment era una situació de crisi galopant i s'havia de fer alguna cosa. El que no podia fer-se és no fer-se res. Però és veritat que en estos moments ja han passat uns quants anys, hi ha una certa recuperació econòmica i la nostra economia també reclama alguns canvis. Nosaltres ja vam avançar en aquell moment que el conveni d'empresa tingués prelació sobre els convenis sectorials, sobretot en l'àmbit del salari i de les hores extraordinàries ens generava una disfunció que després és la que s'ha produït. S'ha produït molta precarització, han hagut empreses que s'han creat específicament per poder tindre un conveni específic en uns salaris molt més baixos,
sí.
I a vegades generant competència deslleial, i nosaltres entenem que això s'ha d'evitar. Les empreses multiserveis, algunes han nascut simplement per poder aprofitar aquesta escletxa, i per tant això s'ha de modificar.
En l'àmbit de l'empresa, una de les coses que defensa el vostre programa és el model català de comerç. Quina és la proposta,
bueno,
en aquest sentit?
Sí, perquè també hem tingut lleis de comerç que se'ns han portat al Tribunal Constitucional, que no se'ns respecta. Nosaltres entenem que ha de haver una protecció del comerç tradicional, del petit i mitjà comerç. Això és compatible absolutament en les noves formes de comerç, tant les grans superfícies, com el comerç electrònic, en el qual pràcticament tots estan competint pel mateix mercat. Per tant, hem de fer que tots els àmbits tinguin la seva competitivitat pròpia. I, per tant, nosaltres tenim competència en comerç, volem exercir-la també en horaris comercials, en política comercial. I, per tant, el que demanem aquí essencialment és que es respecten les competències que ja té avui la pròpia Generalitat de Catalunya.
En el tema dels autònoms, ho comentaves també abans, creus que s'ha de revisar el darrer acord que es va fer? És insuficient?
Bueno, en alguns termes és insuficient, perquè després veiem que la pràctica, ja sigui per bé l'administració tributària, essencialment, pues no ho aplica d'acord amb els criteris del propi legislador. Per tant, és insuficient. També entenem que en l'àmbit dels autònoms hi ha uns autònoms que són, diem, els autònoms societaris, que són aquelles persones que, malgrat estar al règim especial d'autònoms, exerceixen la seva activitat a través d'una societat que moltes vegades és unipersonal o pràcticament unipersonal o de caràcter familiar, i nosaltres també entenem que l'estatut que tenen aquests treballadors autònoms societaris també s'hauria de modificar. Entenem que s'ha de modificar la seva tributació, sobretot quan una part d'aquests beneficis els propis autònoms no els consumeixen, sinó els dediquen, els continuen reinvertint a la seva pròpia activitat empresarial o professional.
Sobre els temes que deies que estaves satisfet del que s'havia aconseguit, no? En aquest cas, des del vostre grup al Congrés, el tema de la SET, per exemple, de l'autopista, parlem d'infraestructures, perquè a més, Ferran, tu vens de les Terres de l'Ebre, una zona on es pateix especialment el dèficit pel que fa a rodalies, també a carreteres. En aquest sentit, quines prioritats teniu vosaltres a defensar en aquesta matèria?
Prioritats, dissortadament, són les mateixes que teníem fa 3 anys.
No s'ha avançat,
que,
no?
Que el tram Vandellós-Tarragona de via única deixa de ser de via única, que això genera una deficiència amb el servei. No solament és que el corredor mediterrani no està operatiu, no solament és que les mercaderies no poden tindre sortida a Europa, no solament que el tràfic de rodalies és absolutament deficitari en freqüències i en horaris, perquè el tindre una via única és un coll de botella que impedeix millorar el servei. Per tant, aquí la reivindicació continua sent la...
Això heu copiat el programa de les anteriors, no?
Continua sent la mateix. La sortida del port al tercer fil en caràcter provisional per la costa i en caràcter definitiu per l'interior també és bàsic. L'estació intermodal aquí a Reus és un altre dels temes pendents. L'abaixador de Bellicens també un altre tema pendent. La continuïtat de l'A7 i el túnel de l'Illa, que no dic dissortadament, però casualment sempre un mes abans de les eleccions o s'inaugura amb Trump o s'inicia unes obres que després dissortadament ja els avanço que estaran absolutament paralitzades. Per tant, amb el tema d'infraestructures, la veritat és que aquí no hem tingut que treballar molt dissortadament també per a fer el programa, perquè aquí no hem avançat molt. Hem demanat, hem reivindicat, hem ficat en evidència moltes qüestions, s'estan arribant a acords. Ara fa poc se'n presentava algun en àmbit d'infraestructures també aquí al Camp de Tarragona, però en tot cas la A7 vam haver que fer aquesta solució de l'AP7 gratuïta, però és una solució pedaç, perquè ni al nord de la demarcació al Penedès ni a Terres de l'Ebre l'A7 avançat, no hi ha ni projecte, estem absolutament com estàvem fa 3 anys o com estàvem fa 8 o 10 anys, i per tant bueno, els avanços són molt, molt petits. També per a la gent de les Terres de l'Ebre que també ens escolta, doncs també jo he de reivindicar que aquí el conseller Rull també vam aconseguir que l'Euromet s'aturés a l'estació de l'Aldea Tortosa a Amposta, i que al mateix preu que els regionals la gent de les Terres de l'Ebre pugui utilitzar l'Euromet per anar a Tarragona o per anar a Barcelona, que era una vella reivindicació. I en tot cas són avanços que bé, són molt, molt limitats.
Al vostre programa hi apareix el Càstor, és dels pocs programes en què apareix específicament anomenat, suposo que aquí el pes també, no?, del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, i té alguna cosa a dir. En això també estem com estàvem, una mica, no?, fa uns anys.
Sí, bueno, estem pitjor. Estem pitjor que com estàvem, perquè d'entrada s'han de pagar unes indemnitzacions que després els tribunals s'han pronunciat, però la realitat és que encara el sector gasista està a fer front, i per tant tothom a la nostra factura de gas hem tingut que pagar una operació absolutament fallida, i el pitjor de tot és que al final aquesta operació o bé la pagaran els pressupostos generals de l'Estat o bé la pagaran els consumidors a través de la seva factura. Més enllà d'això, nosaltres també volem ara que això sigui la clausura definitiva, amb totes les garanties i tota la seguretat per a la gent de Terres de l'Ebre i també per a la gent del nord de Castelló, de que no tindrem més afectacions.
Una de les primeres frases que trobem al programa Junts per Catalunya és que sou el vot útil. Explica-li a la gent per què, en aquest cas, perquè avui hem parlat de problemes, d'infraestructures, de pensions, de salaris, si la gent decideix fer-vos confiança amb el seu vot, què ens garantiu, diguéssim? Què garantiu que fareu?
Bueno,
quina feina fareu?
Garantim, com sempre, treball, dedicació absoluta de tots els nostres diputats i senadors. Garantim una cosa que, com s'ha estat configurant ara en aquestes eleccions, només podem garantir nosaltres, que si tenim grup parlamentari, serà un grup parlamentari estrictament d'obediència catalana. Això altres no ho faran, perquè tenen en altres llocs de l'Estat, o inclús la mateixa Esquerra Republicana ha dit que farà grup en Bildu. Per tant, l'únic grup parlamentari d'obediència estrictament catalana som nosaltres. Nosaltres també som molt clars, nosaltres no permetrem un tripartit de la dreta que governe, al contrari, ens oposarem, però a la vegada defensarem els interessos de Tarragona, de Terres de l'Ebre, del Penedès, de Catalunya, amb el nostre programa electoral, amb els nostres candidats, i en estos moments entenem que és importantíssim que Junts per Catalunya tingui grup parlamentari propi, i per tindre grup parlamentari propi hem d'assolir aquests diputats i hem d'assolir aquest percentatge de vots. Per tant, jo faria una reflexió a totes les persones que s'adrecen a les urnes, que tinguin en compte aquesta situació, que és bo, és necessari que Catalunya tingui aquest grup parlamentari propi, i per tant també els podria dir que poden repassar a la pàgina web doncs la feina que hem fet, la feina que heu fet com a diputat a la
demarcació. És un exercici molt interessant aquest, jo l'he fet, amb tots.
I podrà veure doncs, els que hem tingut més iniciatives, els que hem fet més intervencions, els que hem sigut més ponents de més lleis, i en tot cas aquest és un exercici que sí, efectivament jo també el recomano.
No tinc temps per més, ens ha quedat evidentment molts temes, sanitat, el programa de les nuclears, bé, hi ha moltes coses, també un altre exercici és llegir-se els programes electorals de les
també,
diferents formacions,
també,
això
també
és la nostra responsabilitat com a ciutadans. M'agradaria acabar amb un objectiu concret que Ferran Bel es marqui si aconsegueix mantenir aquest escó, revalidar aquesta confiança de la gent.
Trobar una solució al problema polític que està vivint Catalunya, i que els catalans, en l'acord de tothom, poguéssim exercir el nostre dret d'autodeterminació, i que després cada un se posicione com lliurement cregui que és millor. Però és evident que nosaltres anem a Madrid a desbloquejar la situació que es viu a a Catalunya això és absolutament necessari. Això només se farà en diàleg, ho tenim claríssim. Nosaltres som els del diàleg i no ens aixecarem mai de la taula fins a trobar aquesta solució.
Doncs hem parlat avui amb Ferran Bel, número 2 de la llista per Tarragona de Junts per Catalunya. El llibre que ha triat és Abans ningú deia t'estimo. Ferran, un plaer. Gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres i una salutació a tots els oients de COPE a la nostra demarcació.
Gràcies.
Hostel Bar. Seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostel Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 20 nuevas por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com, en Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Doncs seguim amb més coses i com no pot ser, no pot passar setmana que no parlem amb ella una estona, Ricard Álvarez, tenim ja a la doctora Torrejón aquí, no?
Clar que sí, Mònica Carrasco, que no podíem passar, eh? Ja sé que la setmana és així, però hem d'escoltar el consell. Eh?
Hem ajustat horaris aquesta setmana, perquè està la cosa molt, molt revuelta. Mira, és que vivimos tiempos en los que la esperanza de vida aumenta, cumplimos más años, queremos hacerlo bien, ¿no, Ricard? Pues para tratar estos temas tenemos a la doctora Torrejón, directora del Centro Médico Star Bene, que además de sentirnos bien, es importante vernos bien, ¿verdad, sí, doctora? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Hombre, yo diría que sí, es muy importante que nos veamos bien. O sea, sentirnos bien es fundamental, es levantarte por la mañana y tener ganas de caminar, de moverte, de hacer cosas, ¿no? Pero vernos bien es también muy importante. Dicen, está el refrán que dice que la cara es el espejo del alma, sí, y efectivamente es así. Y luego, además, sucede una cosa. Si nos damos cuenta, cuando nos levantamos por la mañana, lo primero que vemos es nuestra cara. El cuerpo lo vamos a ver a continuación, pero la cara es lo primero que vamos a ver, ¿no? Entonces, de ahí que yo creo, y de hecho la convivencia y la investigación con los pacientes demuestran que ese vernos bien es mucho más importante de lo que nos pensamos.
Bueno, porque de hecho, ¿hasta qué punto, doctora, vernos bien influye en nuestra salud?
Pues mira, en primer lugar me gustaría recordar lo que es la definición de salud. La definición de salud es el bienestar físico y psíquico de cada uno de nosotros. Es decir, que la parte física es muy importante, pero la parte psíquica también lo es. Y voy a poner un ejemplo. Cuando alguna persona ha tenido la mala suerte de pasar por una depresión grave, de una depresión importante, donde no tiene ganas de hacer absolutamente nada, yo tengo personas que, diagnosticadas por su médico con un cuadro de depresión, han querido empezar un tratamiento de rejuvenecimiento facial, pues porque el hecho de mirarse y ver toda esa expresividad triste, esa gesticulación, esa caída de los tejidos que te están evidentemente dando una imagen negativa, llamémosle así, sí, influyen en cómo se sienten y, por tanto, influyen en su estado de salud.
¿Cuál sería la forma, doctora, más lógica de atacar el envejecimiento? ¿Y a qué edad tenemos que empezar a mirarlo?
Pues mira, edad no hay ninguna edad concreta. Yo siempre digo que cuando una persona se mira al espejo y empieza a encontrar cosas que no le gustan, cosas que le gustaría mejorar, ese es el momento de empezar a cuidarse. Que eso puede ser a los 35 años, 40, o puede ser a los 70. Piensa que hay personas que por su genética tienen una mala calidad de piel y sufren ese paso de los años no de una forma muy muy placentera, ¿no? Es decir, las miras y dices, jolín, parece mayor de lo que sí, es, ¿no? Sí. Pues bien, no hay esos años, ¿no? Y sin embargo hay personas que ven mujeres, hombres con 70 y tantos años que dicen, pero qué calidad de piel que tiene, qué maravilla, ¿no? Entonces no hay una edad y la forma más lógica, yo siempre digo que es hacerlo desde la fisiología, desde la naturaleza. ¿Esto qué significa? Pues que el proceso de envejecimiento cutáneo conlleva una serie de alteraciones y para mí la mejor forma de atacar ese envejecimiento es contrarrestar cada una de las alteraciones que genera el envejecimiento cutáneo. Y si esto lo hacemos a un tiempo prudencial, es decir, no esperando que los signos del envejecimiento sean muy importantes, vamos a conseguir unos resultados mucho mejores, unos resultados mucho más naturales, y también la inversión económica de la persona va a ser menor.
Doctora, y como yo estoy en ese rango que usted ha dicho, porque no tengo esa suerte de que digan, mira qué piel tiene, ¿cuál es la ventaja, en su, si voy a su centro médico, qué nos aporta en, el, en este tratamiento del envejecimiento facial?
Pues mira, en primer lugar, la experiencia, es decir, son aproximadamente 30 años que yo me dedico al envejecimiento cutáneo facial. He visto muchas modas dentro del envejecimiento, pero nuestra línea de trabajo ha seguido más o menos una constante. Para mí es muy importante que el rejuvenecimiento no sacrifique la expresión facial, y luego yo siempre digo que el mejor tratamiento de rejuvenecimiento es el que va de dentro hacia afuera, es decir, ir actuando desde las capas más profundas de la piel donde se genera el proceso del envejecimiento cutáneo, haciendo que fuera se note esa mejora que le vamos a dar al paciente. Entonces, esa experiencia unida al conocimiento, yo te diría, de hoy por hoy, todas las técnicas más vanguardistas sobre el rejuvenecimiento facial, es lo que nos ha permitido generar un tipo de tratamiento combinando varias técnicas en cada sesión que hace que la relación calidad-precio hoy por hoy sea la mejor a la que puede optar el paciente. Sé que estoy utilizando un superlativo, lo de la mejor, que a veces uno puede decir, bueno, esto es un poco de fantasía. No es así, porque además yo animo a los pacientes a que se informen, a que puedan obtener información y consejos, ¿no?, de otros centros. Nosotros combinamos técnicas y combinamos un tratamiento que es el que mejor resultado le puede ofrecer hoy por hoy al paciente.
Pues si os preocupa el paso de los años y todavía no os habéis puesto en marcha, ahora es el momento, ¿eh? Pero ahora, no mañana ni no, ahora. Llama al 934-1436-31, 934-1436-31, y haz una visita con la doctora Torrejón. Analizar tu caso de forma personalizada, y además te dará las mejores opciones para verte mucho mejor. Lo que decíamos, ¿eh? No esperes. Mañana, no, hoy, ahora. 934-1436-31. Doctora Torrejón, gracias.
Gracias.
Adiós, doctora.
Hasta luego.
Mónica.
Don Ricard, escolta, yo vaig a trucar, ara que poso publi, vaig a trucar.
Una abraçada.
Hasta luego. Adeu. Adiós.
Matoga le ofrece un gran surtido de moquetas y pasilleros. Las mejores colecciones de papeles pintados, de todas las tendencias y precios. Matoga pone a su alcance todos los medios para decorar su hogar. Personalice su casa en Matoga. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Campclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona Parking para nuestros clientes.
Herrera en Copia Tarragona. A Mónica Carrasco.
Cuando llegues a mi hombro, demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
Ens queden dos minuts per arribar a la una. Aquests dies la campanya electoral ens fa modificar una mica la programació habitual. No pateixin, quan acabi la campanya tornarem a la normalitat. Però tenim una notícia de darrera hora i els l'havíem d'explicar. Ha tornat també, per cert, que ha estat uns dies fora, la nostra companya, l'Estefania Cabrera. Estefania, bon dia.
Bon dia, Mònica.
T'hem trobat a faltar, però vens amb bones notícies,
sí,
no? Perquè ja tenim confirmat el cartell del Festival de Música de Cambrils.
Així és, i comença el Festival Sarabaras. Estaran també Momo, tributo a Queen, Els Pets, Fangoria, Carlos Núñez, Rozalén, Álvaro Soler, Diego El Cigala, Vanessa Martín, Sau 30, Rosario y Adex i Nau. Serà del 25 de juliol a l'11 d'agost i les entrades surten el dilluns 15 d'abril.
Dilluns vinent, eh? Entrades a la venda.
Uh-huh.
Festival Internacional de Música de Cambrils, 45a edició ja. Obren amb Sarabaras, home. No està malament el cartell, eh?
No, no està malament.
Potent, potent. He posat Vanessa Martín perquè jo sé que a l'Estefania li agrada.
Sí, sí.
Jo he de canviar el rumbo. Simulamos y ponemos mil alertas.
Tenim, per cert, el web on comprar les entrades, Estefania, el tenim a mà? El busquem.
Estaran a, bueno, www.festivalcambrils.com.
Festivalcambrils.com, fàcil. Mm-hmm. Blanco i en botella, doncs fantàstic. Doncs escolta, dilluns que ve no hi som, però recordin, que a partir de dilluns ja es poden comprar les entrades. Gràcies, Estefania.
Fins
ara.
Mònica.
Nosaltres arribem a la una amb la música de Vanessa Martín. Es queden ara amb el servei d'informatius de la cadena COPE, després la neu a la COPE i la programació, ja saben, de la casa, que els acompanye totes les hores del dia. Per cert, gràcies, que ahir no vam dir res. Gràcies per fer-nos confiança cada dia en aquest tram, a Herrera en Cope, a Tarragona i al migdia Cope. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda, que vagi bé.